penjat el sistema informàtic a l'hora d'inscriure el jugador i tramitar tots els papers, però la FIFA igualment ha considerat, i ho va fer, com deies, a última hora d'ahir la nit, que el Barça ha fet tard i que el fitxatge d'Araujo no és vàlid i, per tant, doncs el lateral s'ha de quedar a Los Angeles, on per cert és company d'equip de Riqui Puig. Per cert, encara en clau Barça, el club ha entregat a la UEFA la llista de futbolistes per jugar a l'Europa League, amb el central del filial Xavi Riad a la llista principal, la llista A, i en canvi amb Gavi Obalde a la llista B, tot i ser habituals en els 11 de Xavi. Xavi Riad no pot ser a la llista B perquè porta menys de 2 anys ja al club blaugrana, i Gavi a la B haurà de seguir jugant amb el número 30 a Europa, tot i portar el número 6 a la Lliga, perquè la UEFA no permet els canvis de dorsal a mitja temporada.
Això de cara a l'Europa League, que el Barça hi juga d'aquí a res, d'aquí a 2 setmanes, 12 dies, de fet, contra el Manchester United, partit... és el Camp Nou?
És el Camp Nou, la tornada és al Trafford, el 23.
Doncs mentrestant, això falten 12 dies encara, però és un dels grans partits de la temporada. Mentrestant, a la Lliga, aquest cap de setmana comença la segona volta, tècnicament, amb els blaugrana líders a 5 punts del Madrid, Barça i Madrid, que juguen demà, però avui qui ho fa i en horari via lliure és l'Espanyol.
Sí, que rep l'Osasuna a partir de les 2 a l'RCD Stadium, amb la possibilitat que debutin els 3 últims fitxatges, blanquiblaus, el porter Pacheco i els migcampistes Grajera i Denis Suárez. Tots 3 van arribar dimecres. L'entrenador Diego Martínez estava content amb com s'ha mogut el club al mercat.
Todos los que han venido con una mentalidad magnífica, pero aquí lo más importante es que seamos capaces de plasmarlo en el verde, ¿no? Que ese periodo de adaptación y de integración está ahí, ¿no? Y bueno, ojalá podamos acelerarlo, pero yo siempre pienso que desde la mentalidad, la actitud, ya luego el talento, pues en mayor o menor medida irá surgiendo, ¿no? Con el paso del tiempo.
També podria debutar aquest migdia l'altre fitxatge del mercat d'hivern, Pierre Gabriel, que de fet s'espera que sigui titular per l'absència lateral dret del sancionat Oscar Gil. També es baixa per sanció Vini Sousa i per lesió Keidi Vare, Pedrosa i Gori. Més tard, a 4:45, es jugarà l'Elx Villarreal, a 6:45 l'Atlètic de Madrid Getafe i a 9:00 el Betis Celta de Vigo. Com deies, quedem per demà el Barça-Sevilla, el Mallorca-Madrid i també el Girona-València. De moment, aquesta jornada només s'ha jugat un partit, el d'ahir la nit, que va acabant victòria de l'Atlètic de Bilbao per 4-1 contra el Cádiz.
I encara sobre futbol, ahir va començar a tocar pilota ja, i això és notícia, Alexia Putellas. Gran notícia per la millor jugadora del món, que comença nova fase de cara a la reaparició amb el Barça, 7 mesos després que es trenqués els lligaments del genoll. El Barça, que no juga encara fins demà a la tarda, rebrà el Betis. Avui sí que juga l'altre català de la Lliga F, el Levante Las Planas, que visita la Lama de Múrcia. Però més enllà d'això, què més tenim?
D'ahir a la nit en handbol, la victòria del Barça en el duel català de la Lliga, la pista del Granollers, victòria de 22-37 en el debut amb els blaugranes del fins fa pocs dies vallès a Pol Valera. I a la Lliga de Futbol Sala, l'empat a 2 de l'Indústria Santa Coloma a casa contra el Betis. El Barça juga aquest vespre a les 8 a la pista del Ribera Navarra. A l'agenda per aquesta tarda també tenim bàsquet, amb un duel català a partir de les 6 entre la Joventut de Badalona i el Manresa a la Lliga Masculina, i en partit pels 3 catalans de la femenina, 4:45 Unigirona-Saragossa, 4:45 Cadí-la-Seu-Tenerife i a 9:45 Barça-Sant Feliuenc-Encino. Un apunt més en waterpolo, perquè aquest migdia arrenquen les semifinals de la Copa del Rei, que es disputa a Sabadell. A les 12, Atlètic Barceloneta, Club Natació Barcelona, i a 2:45 Sabadell-Mataró.
I un apunt aquesta matinada, una catalana, la boxejadora de Sant Esteve Sesrovires, Tània Álvarez, farà història, perquè serà la primera de l'estat espanyol que boxegi al Madison Square Garden, a Nova York. És un combat per un títol, es podria considerar menor, contra l'exolímpica Sky Nicholson, però amb 21 anys, Tània Álvarez, insistim, de Sant Esteve Sesrovires, ja és la 8ª del món en la categoria de pes ploma i porta una carrera meteòrica. Aquesta nit, aquesta matinada, boxejarà al Madison Square Garden.
Gràcies. Estarem pendents.
Sí, bueno... En saps gaire, de boxa?
En sabem més de futbol i d'esports més comuns, però no estarem pendents de totes
demà
maneres.
Expliquem.
I demà ho expliquem, demà ho expliquem. Al matí.
Gràcies, Oriol. Fins ara.
Fins ara.
I aquesta hora del matí amb el Martí Oliveres. Què tal, Martí? Bon dia.
Bon dia, Xavi. Bon dia a tothom.
Hora de parlar de la informació meteorològica, que t'anava a preguntar, Martí. No deus tenir pas un d'aquests globus xinesos per fer investigació meteorològica, que diuen?
M'aniria bé.
T'aniria bé,
sí.
Eh?
No sabem ben bé que... Ho demanarem als Reis.
No sabem ben bé què fan aquests globus, no?
No, però sí que diuen això, eh? En temes de científic, meteo, vull dir que és del nostre camp. Espero que
això funcionin. Diuen els xinesos. Veurem, els nord-americans no s'ho creuen. Si algun dia vols fer-ho, tens, diguem-ne, diners per llançar un d'aquests bitxos cap al cel, sobretot que no passi territori dels Estats Units, que no generem una crisi diplomàtica amb Catalunya.
Si no, des d'aquí dalt, des de la planta de dalt de tot, podríem, és un bon lloc de Barcelona per enviar, no?
A veure, què fem. Et diré que el globus aquest va a 18.000 metres, vull dir, no, la planta 20 i pico d'aquest edifici tampoc.
Som amunt, però no tant.
No tant. Bé, deixant de banda aquesta qüestió, és un cap de setmana que la gent que no li acaba d'agradar el fred pot gaudir.
I tant.
Perquè em sembla que arribarem a temperatures pràcticament, sobretot avui, primaverals, però compte, i aquí ve una de les notícies que ara me'n parles, la caiguda en picat de les temperatures de cara a dilluns.
Sí, comencem per avui, per demà, per aquest cap de setmana molt dolç, ambient molt agradable al migdia, ara fa fred, tenim la inversió tèrmica, fa més fred a les planes i fondalades que no pas a cotes de mitja muntanya, molta diferència en pocs quilòmetres en aquest sentit, però al migdia, quan es trenqui aquesta inversió tèrmica, molta bonança, molta suavitat, sol, quatre núvols poc important, respirarem primavera, semblarà març o fins i tot abril en algunes comarques, amb temperatures de 17 a 22 graus en punts de la costa, però també a les valls del Pirineu avui es pot arribar als 18, 19, 20 graus, molta, molta suavitat, fins i tot en alguns moments per l'època de l'any. Però, com dèiem, demà ja recularem 2, 3, 4 graus a moltes comarques, continuarà fent bo perquè amb aquest sol doncs poc notarem encara el canvi, una mica de tramuntana que es manté a la zona de l'Alt Empordà, sobretot Cap de Creus, i esperant el canvi molt contundent i sobtat, de sobte, girarà com un mitjó, podríem dir, de cara a dilluns, el temps, per començar la setmana, un nou embat fred, una onada de fred que anirà persistint tota la setmana, temperatures cada cop més baixes, i haurem de seguir amb atenció perquè sembla que arriben pluges i nevades, o sigui que és una situació interessant per la sequera que vivim i també per aquest factor neu en llocs on és poc habitual, que sempre doncs diem que és molt complicat fins a poques hores vista veure on acabarà nevant, en quin moment, si acaba barrejant-se aquest fred amb la precipitació o queda més damunt del mar o terra endins, vaja, de moment a 48 hores encara no ens aventurem a dir on i quan nevarà, però
ni l'alçada, no? Cotes
de moment
difícil.
No, parlem-ho demà de cara a diumenge, doncs ja hauran passat aquestes 24 hores, podrem afinar més el pronòstic de la cota de neu, però sembla clar que hi hauria aquesta barreja de fred i de precipitació que podria donar lloc a nevades en llocs on és poc habituals entre dimarts i dimecres. Semblen els dos grans dies de la setmana en aquest sentit, quan es barrejarà més precipitació amb l'aire fred que ja tindrem damunt. Demà podrem afinar una mica més aquestes cotes, però insistim, el canvi molt clar de temperatures el tindrem dilluns. Avui aquestes màximes al Pirineu de 20 graus i dilluns amb prou feines passaran dels 2-3 graus, una caiguda de 15 graus a moltes comarques de la que tindrem avui a la que tindrem dilluns. Déu-n'hi-do.
Doncs Déu-n'hi-do, 15 graus de temperatura en només 48 hores. Gaudiu els que no us agrada gaire el fred d'aquest cap de setmana.
Exacte.
Perquè la cosa s'acaba. Gràcies, Martí, fins ara.
Vinga, fins ara.
RAC 1. Individu, propietat i competència. El sistema neoliberal puja a escena en una comèdia on l'humor més negre i absurd es posa al servei del discurs més polític. Els ocells de la calòrica. Última temporada a Barcelona. 13 úniques funcions al Teatre Poliorama.
¿Sí?
Hey, Shorty, hace días que no sales de galerías. ¿Vamos a tomar un café?
Uf, no sé. Me pillas en plena segunda rebajas y voy a tope. Probar sofás es muy duro, ¿sabes?
Segunda rebajas en Galerías del Tresillo de hasta un 55% de descuento. Te mereces este sofá, este colchón, este hogar. Galerías del Tresillo.
Tens un somni? Benvingut al lloc on tots els somnis es fan realitat.
Últimes funcions del musical que ha arrasat a Barcelona. Pretty Woman, amb música de Bryan Adams i Jim Balance. Fes que els teus somnis es facin realitat. Vine a Pretty Woman, el musical, al Teatre Apolo. Entrades a la venda a teatreapolo.com i a prettywomanelmusical.com.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Cataris. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Cruda Navajas, el último mecano. L'espectacle més brutal mai fet a Mecano. Sorprèn-te amb les seves pantalles, leds gegants, ballarins, cantants i música en directe. Últimes funcions a la Cúpula d'Arenes de Barcelona. Compra ja les teves entrades a crudenavajasmusical.com.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
Via Lliure. Amb Xavi Bundó.
Les 9 i 10 minuts.
The presence of this surveillance balloon in U.S. airspace is a clear violation of U.S. sovereignty.
My name is Levi Davis, and my life is in danger.
Tenemos una discrepancia fuerte que sigue existiendo y no me pongo ningún límite. Lo que quiero es un acuerdo.
Pues también las entidades financieras tienen que ayudar. Yo creo que en este momento es un clamor general que tienen que arrimar el hombro.
Que estos señores son los que tienen que hacer llegar el AVE de Madrid a Cantabria. Los que no son capaces de fabricar un tren que quepa por un túnel.
Indignación, perplejidad. Uno llega a pensar que hemos hecho una retroactividad de fechas al 28 de diciembre, que es el Día de los Santos Inocentes.
Les 9 i 11 minuts, avui en temps de tertúlia, acompanyats de la Sara González. Com estàs, Sara? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
Bueno, millorant l'encostipat que portem tots.
Sí, sí, tot sembla i que porto dues
setmanes que compartim pis tu i jo, perquè anem al mateix ritme d'encostipat. Però, en fi,
i no et sembla això una paradoxa que just aquesta setmana que ve retirin les mascaretes del transport públic,
noi,
quan estem tots així?
Tots així, eh? És sí, així. Sí. És dimarts, no?
Sí, dia 7, no era?
Sí, sí, em sembla que sí. Milagros Pérez Oliva, què tal?
Bon dia.
A favor del tema de les mascaretes?
Bueno, jo és que crec que ja no les porta, la gent no les porta, però jo penso que les seguiré utilitzant, almenys el transport públic,
Jo segur, eh? Sí, sí.
Mentrestant, també ens acompanya a la distància en Joan Caral, que com estàs, Joan? Bon dia.
Bon dia, també del trio de la ventina.
Sí, Pioc, eh?
Bueno. Sí, sí.
I és una il·lusió tenir-la aquí, perquè, Joan, t'has perdut que després de tenir-la sempre a distància, avui ha vingut la Tània Tàpia. Què tal, Tània? Bon dia.
No ho he fet expressament, Joan.
Sí, exacte, som la mateixa persona.
No ho he fet expressament, no ho sabia, t'esperava aquí. Bon dia a tothom.
Són
bon
Superman bon dia, i, com es diu l'altre, espera't, el Clark Kent.
Escolteu, això de la mascareta, ahir vaig al·lucinar perquè vaig pujar al metro a Barcelona i era l'única.
Sí,
la única.
Sí, eh?
Sí, sí.
La a Madrid, no?
No, a Madrid no la porta la gent.
Sí, sí,
sí, sí. Força més. També perquè el agafo potser d'hora i la gent d'hora va a treballar.
És més... Perdona, contraintuïtiu absolutament, perquè en el discurs de la llibertat i de determinades mesures...
Això és un fracàs d'Ayuso.
No sé, però tinc sempre la sensació que Barcelona la porta menys gent.
És un comportament social digne d'estudi, eh?
Sí, sí, la
veritat.
Ja dic, la vegada que he fet la comprovació empírica a Madrid era d'hora. Potser d'hora a Barcelona no l'he agafat i la gent... I llavors hi ha una diferència també entre l'autobús i el metro. L'autobús la gent el porta i el metro no.
Sí, sí, això t'ho dic sempre, perquè els conductors d'autobús avisen si entra algú sense mascareta.
I també perquè els usuaris de l'autobús hi ha més gent gran, també, en general.
Que el metro.
Que el metro. Al metro la gent gran no li agrada tant.
Però igualment, com que vas entrant, que et veu el conductor,
si
puja sense mascareta, ells fan l'avís. I, per tant, tothom ho la porta.
El que no sé, evidentment ja no arribaran a portar mascareta allà, de seguida m'agradarà parlar-ne, són aquests trens de Cantàbria.
Ai,
trucarem a algú que en sàpiga, perquè la veritat és que no li trobo explicació possible.
És la cadena dels errors, no? Aquí passa a dir...
Però és molt raro, perquè hi ha molts enginyers en una decisió d'aquestes, no?
Feia bastanta gràcia.
Aquí va passar amb el metro que passava sota les dades de família, amb la transició, si recordeu,
Ah, no recordo això. Ah, sí?
Sí, sí. Les dues línies de metro, els dos túnels coincidien. Clar, és un perill que dues línies de metro al trobar-se coincideixin.
Hòstia, per favor.
Feia bastanta gràcia escoltar el Partit Popular queixar-se d'això quan és el partit que ha fet aeroports sense avions, no? Llavors...
No, sí que hi ha per tothom,
Sí, sí.
Sempre, però de veritat, és l'última nova iniciativa, que és fer trens que no acaben pels túnels. Això, de seguida, mirarem de veure si parlem amb algun expert que ens expliqui ben bé què nassos ha passat en aquesta qüestió.
Que desinflin les rodes. Si desinflen les rodes, els trens passen.
No, jo ja ho deia, que a mi ja em sembla que hi ha dues solucions. O intentes fer els trens una mica més petit, o fas
més
el túnel.
Túnel,
el túnel
més gran.
Sí, però agafa't la tercera via, no? Que és el mètode comparatiu, que sona com molt...
Quin és el mètode comparatiu?
El mètode comparatiu és agafar un tren que ja hi circula per aquestes vies i copiar les vides. Que dius, escolta, no sé, podrien haver... Aquesta és la solució que està sobre la taula. Que dius, mare de Déu, senyor, sembla com un nom molt pensat. I dius, mètode comparatiu. Copiar, copiar.
Ja està, és així, agafes el mateix disseny i fora. Llavors ja no semblen tan nous.
No, però amb això perden 3 anys, eh? Vull dir, no, i al final, com sempre, qui perd? L'usuari, perquè aquests trens amb quins diners es fan? Amb diner públic. Qui no té un tren nou per circular, el ciutadà? Doncs
estem parlant de gairebé 300
milions d'euros. Algú indemnitzarà? Algú indemnitzarà?
Bueno, és que a mi la pregunta és, aquests trens els portaran a algun lloc? Perquè, home, suposo que són aprofitables.
No, és que no sabem ni quants estan fets, exacte. És que no s'havien començat a fer.
Només poden fer rutes sense túnels.
No, no, és que crec que el problema és que s'endarrerirà l'entrega, perquè eren com 25 anys de concurs, 18 d'explotació, exacte, i eren 3 i pico, 4 anys per construir els trens, i el que s'havia de començar a entregar ara es començarà a entregar més tard.
Per cert, això en parlarem, insisteixo, d'aquí una estona, a veure si algú ens en dona una mica més de detalls. Dos preguntes que us he de fer. Benidorm Fest, sí o no? L'esteu seguint o no gaire?
Sí.
L'any passat més.
L'any passat més, i aquest any, des que no hi són al Siderland, doncs ja no té...
No va estar tan lluny, eh? Però bueno,
no, no, el demoscòpico aquest demoscòpico... no sé. Això s'ha de preguntar aquí al darrere. No, però no em fa cap cançó, m'està emocionant.
No t'estàs emocionant, no veus? No. Les dades d'audiència diuen això.
A mi m'està enganxant bastant la Vico, eh?
La Vico?
Sí, la Vico. Sí.
Home, avui a Tiana, però... a Tiana anem, veuràs.
Però reconec que Blanca Paloma...
També és molt maca la cançó.
Sí, bueno, però el flamenco, no ho sé, està... té una mica de maledicció,
flamenc,
no?
És un flamenc diferent.
És un flamenc molt, molt passat per la, diria, per la... que es diu això, l'adaptadora, no? Mm-hmm. Perquè el que s'està veient és que això d'Eurovisió ara ja no és només
però
cantar.
És un flamenco molt és tota, Rosalia,
és tota una escenografia i tot això, no? I la del flamenco és molt bona.
Sí, la, no? I ella, la tècnica bona, vocal que té, ella és brutal.
I és molt bona i, a més... però clar, no sé si és l'estil més
la Gonei no
amb més possibilitats de guanyar,
no,
passa com
tampoc.
La
no, la Gonei molta puntuació
és més, m'agrada més la Quiero y Duelo. Sí. No? Una mica que és l'hereva de les tanxugueires, sí, de la música més folclòrica.
Bueno, però l'any passat el que va haver-hi va ser un esclat de... l'any passat va ser perquè hi havia polèmica,
va, hi havia
de
polèmica,
contingut,
va.
I aquest any no. Aquest no, any...
Hi havia polèmica, diguem-ne...
La Bandini... És
no, però hi havia la polèmica, diguem-ne, ideològica, per una banda, exacte, però sí, també la polèmica de contingut identitari de zones sí, de, sí, de, no, perifèriques sí, sí, d'Espanya.
Sí, sí. Jo crec que hi havia una cançó que connectava molt. Mm-hmm. Que crec que feia molta xarxa.
Però després
va ser fantàstic veure-ho després, l'excitació que va generar això fins i tot a la classe política, amb preguntes parlamentàries.
Sí, sí, sí.
No sé si viurem això una altra
vegada. Fins i tot recordo la Mònica Naranjo a la semifinal del dimarts demanant a la gent que fos educada tant aquí com a xarxes, en el públic, que no hi hagués una competició insana, perquè és veritat que es van saltar certes línies amb Chanel que no.
Sí, sí, no. Per seguir-ho d'aquella manera esteu al dia,
eh? Diu, per seguir-ho d'aquella manera esteu del dia, diu el que. Les 9 i 17, per Mateu, res, un... i una altra cosa generacional.
Això, la segona pregunta.
El món d'en Bigman.
Ui, no.
L'havíeu vist o no?
Sí, però no era molt fan.
No em feu sentir bé allò, home, per favor.
No, que sí, l'he vist, però que no m'enganxava.
No.
Mare de Déu, senyor.
No forma part del meu univers.
Mira, doncs me'n vaig a fer punyetes. Apa, adéu. Adéu.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Quan parlem de preu Lidl, parlem simplement del millor preu. 400 grams de filet de pollastre ara per 2,59, t'estalvies un 21%. O mig quilo de llagostins cuits ara per 4,19, t'estalvies un 25%. Lidl, marca la diferència.
El Festival Jardins Terramar de Sitges presenta l'únic concert a Catalunya de Tom Jones. Els nous espectacles dels Amics de les Arts, Sun, Sara Baras i Glaumut, i la nova gira de la cantautora francesa Zaz. Entrades a la venda a festivaljardinsterramar.com. Del 28 de juliol al 10 d'agost, jo sóc Terramar. I tu?
Especialistasendeudes.com. Informa. Tens molts deutes i et truquen a totes hores? Especialistasendeudes.com. Elimina tots els teus deutes amb la llei de la segona oportunitat. Primera visita gratuïta. Especialistasendeudes.com. Grup Àries Advocats.
Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
l'1, el 7, el 17, el 44 i el 50, i els sols, el 2 i el 10.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Les 9 i 19, avui acompanyats de la Sara González, de la Milagros Pérez Oliva, de la Tània Tàpia, d'en Joan Caral. Volia arrencar amb una informació que sabíem ahir a la tarda i que té a veure amb el cas que ens ha estat marcant al llarg de les últimes setmanes, com és el cas Dani Alves. Vam saber que ahir era un dia important a la Ciutat de la Justícia perquè van declarar molts dels testimonis, entre ells les amigues o les acompanyants de la víctima, i dos d'elles, la cosina i l'amiga de la víctima, van explicar que les havia abordat també Dani Alves sexualment. Deixeu-me saludar a aquesta hora del matí al Jesús García, que és periodista del diari El País, que és qui està seguint aquest cas. Jesús, molt bon dia.
Què tal? Bon dia, com estàs?
Com va? La jornada d'ahir va ser important, eh?
Sí, la investigació sobre la presumpta violació de Dani Alves continua endavant i bé, la declaració de les dues, a fi, d'una amiga i d'una cosina que van acompanyar a la víctima a Sutton aquella nit, doncs efectivament era un testimoni important i rellevant pel cas.
Mm-hmm. Què van dir exactament aquestes dues acompanyants de la víctima?
Bé, elles van venir a corroborar el que ja havien dit a Mossos i d'alguna forma tota la versió de la víctima, excepte, lògicament, la que té a veure amb l'agressió en si, perquè recordem que passa als lavabos de la zona VIP i, per tant, allà doncs, no hi ha testimonis, però sí expliquen doncs, que en un moment donat un cambrer les convida a pujar a la taula on hi és el Dani Alves i que de seguida l'actitud del jugador, que descriuen com un comportament, diguéssim, amb una intencionalitat sexual molt, molt evident, i fins i tot doncs, una d'elles explica que hi ha tocaments, que pateix tocaments. Ja ho va dir a Mossos, ahir se li va oferir la possibilitat doncs, de denunciar aquests fets com una segona agressió sexual. Ella de moment no ho contempla, aquesta opció, perquè en fi el que li va passar doncs, a la seva cosina ho considera més greu i ara per ara doncs, no vol fer-ho, però en tot cas forma part d'aquest comportament sexual d'Alves a la zona VIP.
És habitual això, Jesús, que es pugui trobar en una situació que algú declari per un altre cas i que la jutgessa en aquest cas digui doncs si a vostè també li va fer això o això altre, pot denunciar, vol denunciar? Això és habitual?
No és habitual, però és una qüestió que està prevista per la llei i de fet la fiscalia podria fins i tot actuar d'ofici.
Fins i tot sense denúncia.
Correcte, perquè és un delicte públic, no? I per tant aquí hi ha indicis d'un delicte que s'ha comès i per tant doncs inicia una o bé una altra investigació o bé acumulo un nou delicte d'agressió sexual en aquesta mateixa causa.
Clar, volia preguntar això, si és una qüestió acumulativa, perquè des d'un punt de vista estratègic de l'entorn de la víctima podria ser, doncs mira, hi ha una altra denúncia que s'afegeix a la primera i que encara corrobora una mica més la versió, no? Tindria sentit que s'afegís? Això es pot fer, es pot afegir? Són causes separades? Com funciona això?
Sí, bé, depèn. Al final és criteri també de la jutgessa. Aquí entenc que és tot... passa un mateix dia, no? És a dir, és una mateixa seqüència de fets d'una nit, de fet d'uns pocs minuts, i per tant tindria sentit doncs, que es pogués investigar tot en conjunt, no? Però bueno, de moment això no s'ha produït, la fiscalia ho valorarà i la víctima per ara no, en fi, considera que no vol denunciar-ho. Evidentment pot canviar d'opinió i de parer, però ahir de moment va declarar doncs, com a testimoni, un testimoni, com deia, rellevant i que posa doncs, a relleu, al meu parer, aquesta actitud del jugador durant aquella nit.
Mm-hmm. Des d'aquest punt de vista, a part d'elles dues, també van declarar d'altres treballadors de la discoteca. No sé si sabem ben bé per on van anar els trets de les declaracions de la gent que treballava a Sutton.
Aquí vam tenir més dificultats. Pensa que totes aquestes declaracions en realitat són reservades. Mm-hmm. La jutgessa va advertir expressament a totes les parts doncs, que tinguessin cura de filtrar cap document o cap informació. Sembla que està molt, molt enfadada amb tot el que ha anat sortint al voltant d'aquest cas. Però en tot cas també els responsables de Sutton van venir a ratificar d'alguna manera el que ja havien explicat davant de Mossos i és doncs, com es va activar tota l'assistència o l'atenció cap a la víctima un cop que van conèixer els fets. Hi ha una dada també rellevant, és que un d'aquests cambrers explica que és el jugador qui li indica doncs, que, sisplau, convidi aquestes noies a la seva taula, que contradiu
que
el que
assenyala.
Va dir el jugador.
Jesús, disculpa'm, eh? Ell sí. assenyalaria les noies que vol que entrin, eh?
Sí, sembla que sí. Ell ho nega, de fet, per ser justos, ell a la seva declaració ho nega, però el cambrer, que en principi no té cap interès doncs, en mentir, assegurar que no, que va ser així, que li va indicar doncs, que pugessin aquestes noies cap allà, i que ell, doncs, de fet, va haver d'insistir perquè pugessin i s'acostessin amb ell. elles, de fet, pel que declaren, no saben qui tenen davant, és a dir, no saben que aquella persona és Dani Alves, no saben que és un jugador mundialment conegut i, per tant, doncs, tampoc saben ben bé què està passant al principi.
Elles no el reconeixen, eh?
No, això diu la víctima, ho explica des del primer moment, que ella no sap qui és. Ell fa una mica de broma amb això, diu, no, soy Dani, i bé, ella li respon amb el seu nom de pila, que no podem revelar, doncs, per protecció de la víctima, i el jugador, doncs, fa una broma fins i tot dient que ell doncs és jugador de petanca de l'Hospitalet, no?
I
es produeix aquesta situació. Els testimonis d'ahir, aquestes dues amigues, també coincideixen amb això, que no sabien qui tenien davant.
Has dit una cosa important que ho portem dient des del primer dia, de totes maneres, que és aquesta manera de bunkerització de la causa, que això ja ho va fer la primera jutgessa, no?, del cas, ara ha passat a mans d'una altra, si no m'equivoco.
Correcte, sí. De fet, ara ha tornat la jutgessa titular d'aquest jutjat. Abans hi havia una substituta.
I des d'aquest punt de vista, l'argument principal per protegir tots els elements d'aquesta causa és protegir la víctima, entenc, eh?
Bé, en realitat, en les resolucions dictades al voltant d'això no hi ha un argument. És a dir, l'argument, doncs, és que la causa és reservada, però això ho són totes, en realitat. La jutgessa podria perfectament dictar el secret de les actuacions i, per tant, no hi hauria... És a dir, les parts no tindrien accés ni tan sols al contingut. És veritat que a hores d'ara, amb el Dani Alves a la presó no, i amb les proves ja, doncs, exposades, no té gaire sentit, però hi ha com un excés de zel, no?, de no voler difondre informació, sobretot, doncs, perquè és un cas extremadament mediàtic, tant la fiscalia com la jutgessa, doncs, estan treballant amb una certa pressió en aquest sentit, no?, i bé, i han estat especialment doncs, punyents a l'hora de recordar als advocats que, sisplau, s'abstinguin, doncs, de revelar els detalls.
Hi ha una certa amenaça, fins i tot, als advocats, no?, de si s'escapa alguna informació d'aquí.
Sí, de fet, sí, en algun document que nosaltres hem pogut consultar, doncs, fins i tot es fa constar que podria haver sancions, no?, però bé, és una qüestió que no acostuma a passar, però sí que en casos mediàtics, doncs, hi ha un extra de pressió i de voler... Evidentment, com dius tu, segur que hi ha un element també, doncs, de voler protegir la víctima. És molt important que les dades d'elles, doncs, no es difonguin, no? I, a més, està sent acompanyada per Mossos. Vull dir que aquí hi ha tot un procés de protecció de la víctima que és normal que es vulgui tenir també especial cura.
Sobretot tenint en compte, imagino... Que la figura pública contra la que lluita és molt poderosa des de molts àmbits, diguem-ne, no? Amb la presència, diguem-ne, no només mediàtica, la capacitat, diguem-ne, d'incidència, econòmica, etcètera, etcètera. Suposo que això també hi fa.
Sí, de fet, és un dels arguments de la presó provisional de l'Alves, que és la seva capacitat econòmica, en el sentit que això li podria permetre doncs, fugir, no? Fugir del país i marxar. Ell està intentant desmentir tot això, dient precisament que, doncs, que el seu club de Mèxic, el Pumas, doncs, li va rescindir el contracte, que tots els sponsors de publicitat, doncs, també s'estan fent enrere i, per tant, doncs, bé, és una qüestió que està justament a debat. Però sí, la potència, diguéssim, del personatge a nivell mediàtic i el que suposa en el món del futbol, doncs, fa que hi hagi molta pressió sobre aquest cas.
Acabo només amb una pregunta, Jesús, que té a veure precisament amb Alves i amb la seva defensa, amb Cristóbal Martell, que vam veure com presentava recurs. Suposo que el pròxim pas, no sé si és així, el pròxim pas del que veurem al voltant d'aquesta causa, no sé si la instrucció continua encara durant gaires dies més, però el següent pas que potser veurem i que informativament tindrà pes és veure què diu l'Audiència de Barcelona sobre aquest recurs, no?
Sí, exacte. Ara, a finals de la setmana que ve, sabrem què diuen les parts, perquè un cop presentat el recurs per treure'l de presó, recordem que ell ja està a presó des del 20 de gener i, en fi, la seva prioritat, òbviament, doncs és sortir, ell ha presentat un recurs a l'Audiència de Barcelona demanant-ho. Ara les parts, és a dir, la fiscalia i l'advocada de la víctima, han de dir-hi la seva, això ho sabrem la setmana vinent, i després, en qüestió, s'entén que de pocs dies l'Audiència de Barcelona hauria de decidir. Com que és una causa empresa amb una persona engarjolada, doncs normalment tenen prioritat, per tant no hauria de trigar molt aquesta decisió i, com dius, és la propera fita informativa que tindrem, saber si els jutges consideren que hi ha elements perquè Alves continuï a la presó, doncs, unes setmanes o, en fi, uns mesos més, o si surt en llibertat. I sobre la instrucció que deies, doncs, és difícil dir quan pot durar, són investigacions que estan en tot molt ràpid, com deies ahir, doncs, va haver aquesta presa de testimonis, no sembla que hi hagi moltíssima cosa més a fer. Evidentment s'han d'analitzar les restes de biològiques i d'ADN, comparar-les amb les mostres, no?, de la víctima i del jugador, i a partir d'aquí no sembla una instrucció excessivament complexa, vull dir que en qüestió de setmanes, a pocs mesos, hauríem de poder tenir-ho tot resolt.
Veurem, doncs, n'estarem pendents. Moltíssimes gràcies per la feina, Jesús. Un plaer.
Gràcies a vosaltres.
Jesús García, periodista del diari El País, que evidentment segueix de molt a prop tot el que està succeint en el cas Dani Alves. No sé si algú vol fer el comentari del que vam viure ahir i del que pot passar en els pròxims dies.
Jo crec que el que és interessant del que va passar ahir és que en totes les proves i tots els testimonis que hi ha per defensar la versió de la víctima no s'han mogut ni un pèl, que és el que hem dit fins ara, no? I posar de manifest que, en canvi, la versió de Dani Alves no ha deixat de canviar. Llavors, per més que el recurs a la seva defensa vagi més, diguéssim, dirigit no tant a defensar que ell no ho va fer, sinó a defensar que si el deixen lliure no marxarà, ho té magre en aquest sentit, perquè no s'han mogut, i no només és el seu entorn pròxim, que és el que hi ha el Jesús, quin interès té un cambrer en apuntar si la van convidar o no, quin interès té un porter en dir que la va veure plorar, quin interès té la gent del sud, on els testimonis de la sala, i llavors hi ha coses de pes, que és que ell fins al final no va reconèixer cap tipus de relació, al final va dir que era consentida, després va dir que era una fel·lació, les mostres de semen parlen d'una altra història, llavors en aquest sentit crec que hi ha moltes contradiccions, i només un apunt més, em sembla molt bé que la víctima estigui protegida, crec que els periodistes hem d'informar d'aquest cas per el recorregut mediàtic que té, però no només per això, sinó perquè al final pot fer caure la vena a molta gent de que els personatges famosos tenen una certa impunitat, que això ha d'acabar. Llavors, per mi, em defenso la feina periodística entorn a aquest tema, però també defenso que hi ha d'haver uns límits i que hi ha d'haver una protecció absoluta de la víctima i de l'entorn.
Des d'aquest punt de vista, jo crec que sí que ha funcionat. És a dir, de la mateixa manera que vam explicar que en el moment inicial va ser clau que funcionessin els protocols, que això va ser fonamental, perquè depèn de la primera reacció, com t'escolten, si algú t'escolta i et creu, les possibilitats de denúncia són molt més altes o no. Com la víctima és acollida quan li passa una cosa d'aquestes, que a més et trasbalsa molt, és fonamental. I aquí es va aplicar el protocol que l'Ajuntament de Barcelona havia promogut i que ja hi ha moltes discoteques que l'estan seguint, diríem, no? I aquí una informació interessant seria explicar quines no el segueixen, el protocol, no? O sigui, posar una mena d'etiqueta, bona etiqueta, per veure quines discoteques segueixen aquest protocol, quines donen, per exemple, protecció pels gots, perquè si vols puguis tapar el got quan beguis, perquè no hi hagi possibilitat de que et posin alguna substància, etc. És a dir, això seria una informació pública interessant, que les dones mereixerien conèixer abans d'entrar en un establiment, diríem, no? Saber si aquell establiment al que van té més perill o menys. Per
és que com hauria canviat mil aquest cas si aquest porter no atura aquesta
clar,
noia?
Clar,
és a dir, si aquest
clar.
porter quan la veu no, plorar i... no l'atura, aquesta noia marxa a casa,
clar, si no l'atura,
en el moment
i després...
no s'activa el protocol, no se li recullen les mostres, clar. Es canvia de roba, es dutxa, no. És que aquest cas hagués donat la volta
clar, clar, completament, perquè graus. Seria la paraula d'ella com la d'ell, com tantes vegades ha passat. Però ara, la segona part, i jo també celebro que també funcioni, funciona la protecció de la víctima. I us recordeu en el cas de la manada?
Sí.
En el cas de la manada van fer córrer imatges de la noia dient, mireu, aquesta no és una noia, no és
condemna. Sentenciats i condemnats, tots els que han tret informació personal, adreces, el nom de la víctima, les imatges, tots condemnats.
En aquell cas, no només es va difondre la imatge de la noia, sinó que es va difondre amb ànimos de menystenir i socavar la seva versió.
És que es va
provocar. I això és una forma part d'una estratègia que gairebé sempre l'estratègia de la defensa. Està passant, pot passar també amb el cas Gordillo, que és més complicat, per entendre's, no? Perquè en el cas Gordillo segurament els protocols no van intervenir tant, per entendre's, no? Però aquest és un tema importantíssim, perquè la víctima, la possibilitat de que les dones denunciïn té a veure també amb la percepció que tenen de si seran després protegides o no, o si la denúncia serà un calvari.
Si servirà.
Si serà un calvari per elles, perquè, cuidado,
ho ja serà, han patit una agressió.
Sí, però pot ser un més o menys. Tu ara imagina't...
La denúncia sempre és un calvari.
Clar, però és més calvari si després veus el teu nom a les xarxes i gravacions i coses...
Que reproduir davant de la policia... O sigui, vas i reprodueixes davant del metge que t'atén. Reprodueixes després davant de la policia amb tota la cura que tu vulguis. Reprodueixes després davant del jutge instructor. I després reprodueixes el judici.
Però la búsqueda de la justícia, això ho pot justificar, però després si te trobes com la noia de la manada...
Psicològicament...
Calumniada a les xarxes és una altra cosa, encara.
Ah, bueno, clar, sobre això és molt pitjor, no? Però vull dir que se l'ha d'acompanyar molt a la víctima, se l'ha d'acompanyar molt perquè és un estrès constant. Jo el que volia aquí assenyalar és que aquí la posició del Ministeri Fiscal, perquè ho diu la llei, diu que el delicte el podrà perseguir també el Ministeri Fiscal ponderant els interessos legítims en joc. És a dir, amb el cas de, perquè és molt important, el cas de les acompanyants que diuen que també van ser agredides sexualment per, o presumptament per Alves, perquè si el Ministeri Fiscal decidís posar la querella, encara que és difícil posar una querella si la víctima no t'acompanya, demostraria un patró. Demostraria un patró de predació. Vull dir que això és una cosa que segurament a la fiscalia i amb els advocats de les defenses de les acusacions particulars ho estaran ponderant, perquè a mi em sembla molt important. I després, els estàndards, com tu has assenyalat una mica, Mila, els estàndards de defensa en matèria de violació són dos. De defensa, diguem-ne, de l'acusat, no? Dir que la víctima és un pandó, per dir-ho clar i ràpid, o que és una mentidera. És a dir, o ets una poca vergonya
o
una mentidera. Exacte, és a dir, que vas allà doncs, amb...
Aquesta és la llosa que portem les dones.
Exacte,
clar. És a dir, sí, no, no, la llosa que portem les dones. Se situa el focus de la responsabilitat en la potencial víctima.
Exacte,
és així.
O ets una mentidera. El fet de dir... No, de moment la defensa pandó no ha sortit, no ha sortit de moment, i esperem que no surti, perquè és una nova victimització absolutament gratuïta i que condemnada al fracàs. La segona és que és una mentidera. És a dir, que les coses van passar com tu dius, que van passar d'una altra forma. Tu vas entendre malament i que tens una malquerença contra el pobret autor, no? Que és més innocent que Sant Antoni de Pàdua. I això ja ha començat, i això ja ha començat a treure la puteta. Això ja ha començat a treure la puteta. Jo entenc que és un instrument de defensa legítim, però és un tema que també, diguem-ne, victimitza la dona i és una de les coses que tira enrere dones que en un altre context denunciarien, perquè si tu denuncies un robatori, ningú et diu que menteixes i que tu t'has inventat el robatori.
En el cas dels presumptes agressors, sempre s'utilitzen i activen doncs, els mecanismes del masclisme que busquen dissuadir la denúncia, que és activar la por, la vergonya i la culpa de la víctima. Clar. Potencial.
La culpa és teva.
Exacte. No, jo també volia posar el focus en el testimoni d'aquestes dues noies que ahir van aportar la seva versió dels fets. Sí. I que corroboren aquest patró de comportament, no? que també parlava el Joan, i centrar-ho en el relat d'aquesta amiga, no? Que diu, no vull denunciar perquè el que ha patit la seva amiga...
No, crec que el Josep i la cosina.
Sí,
acompanyant.
Sí, la seva acompanyant, deixem un acompanyant, el més important, diguem-ne, és el relat, no? Però aquesta consideració de pensar que com que l'altre ha patit una agressió més greu, potser el que has patit tu no és tan greu, quan també és una agressió sexual.
O per no despistar, és a dir...
També, però d'alguna manera...
És a dir, en el sentit... No donem més peixet, però sí, ja que tenim això, anem a barraca.
De vegades, una de les dificultats és reconèixer-te tu mateixa com a víctima de que tu també has patit aquesta agressió, precisament per la normalització que hi ha de les agressions sexuals. Ara, és veritat que quan tu vas a declarar i et trobes una jutgessa que t'ofereix la possibilitat de denunciar quan tu potser no t'ho havies ni plantejat, prendre una decisió així en aquell moment... És molt difícil, certament,
ara, ja això de pensar. Podria,
perquè primer has de prendre consciència tu mateixa del que tu t'ha passat i posar-hi paraules a que allò que has patit és una agressió. I és un mecanisme que les expertes en violències masclistes l'expliquen molt bé, no? Que primer, per ser capaç de denunciar, has de ser tu capaç de detectar que tu has sigut víctima d'una agressió. Quin és el problema? Doncs que vivim en una societat que blanqueja i molt les agressions sexuals, perquè normalment tendim a creure que només és agressió sexual quan es produeix una violació per part d'un desconegut o quan hi ha violència, quan la immensa majoria d'agressions sexuals, més d'un 80% diuen les dades, les cometen persones que són
conegudes per l'entorn de la víctima. I això encara dificulta molt més el procés de denúncia.
Joan, jo et volia preguntar una cosa. Ara que apuntaves això de la fiscalia, que deies que podria procedir, podria fer una querella, però encara que no actués, tu creus que el que ha relatat aquesta acompanyant farà decantar la decisió de l'Audiència de Barcelona?
Home, com a prova val sempre.
Home, clar.
Pensa, com a prova val sempre. És a dir, hi hagi una querella com a testimoni, que a més està obligat a dir la veritat, no oblidem, i això també, també és important, que llavors si jo em presento allà en un judici com a testimoni, jo també he sigut víctima, a mi m'ha passat això...
Sí, però no dic en el judici, dic ara en la instrucció, també en el moment de decidir l'alliberament o no...
Es fa una vista...
Ah, la de mesures cautelars, clar.
Clar, i llavors es fa la vista d'això i clar, seran arguments que es portaran, perquè clar, la instrucció arriba un moment que quan acaba la instrucció els fets més o menys queden fixats als indicis, llavors tenim el judici, però mentre dura la instrucció cada dia poden haver indicis nous, perquè la instrucció és molt dinàmica.
Per tant, indiferentment per exemple, de que hagi denunciat o no, o que hagi decidit posar denúncia o no, té rellevància.
És una dada nova. Clar. Com seran dades noves, les informes sobre les restes biològics, m'entens, no? Vull dir, tot això, la instrucció és dinàmica i no es tanca fins que el jutge un moment diu, bueno, això ja ho tenim bastant preparat per anar a judici o per arxivar.
Aquest testimoni el que marca, com deies al principi, és un perfil. Un perfil de l'agressor.
És un patró de depredació.
I el patró, i un patró de conducta, i un patró de conducta que llavors t'és molt difícil, quan això ve de diferents persones, t'és molt difícil de posar l'èmfasi en si hi havia hagut consentiment o no, m'entens? Perquè, clar. Si és un patró.
I una manera de comportar-se.
L'abordatge és violent.
No, i una manera
l'abordatge és violent i la víctima és la que ho pateix, però hagués pogut patir l'altra.
És que, a més a més, quan hi ha una reiteració...
I les que hauran patit, vull dir, un patró així, em sembla molt ben definit, patró de depredació, brutal, aquest concepte. Això no gesta d'un dia per l'altre, no. I per sorpresa.
I ara que parlàveu de
quan n'hi haurà hagut abans,
la reiteració de comportament alimenta encara més aquesta sensació d'impunitat amb la que algú que compta, a més, amb una popularitat notòria...
Poder, has de dir la paraula, això és poder.
Poder. És que és abús de poder, no? Aprofitant el seu estatus social, econòmic... Però
hi ha una cosa que ha dit la Mila, que a mi em sembla molt important, el tema dels protocols, no?
Un altre del
club
del refredat.
Dins de tot això hi ha una cosa que a mi m'ha cridat l'atenció en un moment. Ve el cambrer i et diu, hi ha un senyor que vol senyoretes, que vol nenes. O sigui, vull dir que els cambrers fan de vincle, sabent que aquestes coses poden passar.
Bueno.
Vull dir, dins del patró, també ho hauria de veure, si tu vols lligar, surts del privat i vas a lligar.
És un concepte que s'ha estat debatent tota la setmana i crec que és molt interessant. El de les dones d'imatge, que es diuen noies d'imatge.
Les noies d'imatge, no? Però aquí no són una noia d'imatge, són unes noies que van a una discoteca
amb
les seves amigues a ballar tranquil·les. Bueno,
es consideren així, és a dir, que algú des d'una sala VIP, perquè hi ha un famós important, veu una sèrie de noies que pel físic els hi considera que seran molt agraciables a la vista d'aquestes persones famoses, o fins i tot per part del famós ho veu des de fora, i els diu, mira, hi ha un famós a dintre, si us interessa. Tal,
no, està organitzat, perdona.
Crec que
això està organitzat. Deixa'm explicar, si pot ser.
Amb el fons traiem unes nenes, això em sembla que és deplorable.
No, està organitzat. Hi ha discoteques que paguen 50 euros la nit, 50 euros, i sabem la tassa i la tarifa. 50 euros de nit que per estar, no vol dir que estiguin obligades a fer cap servei ni res, només per estar, perquè consideren que hi hagi noies guapes, joves, per allà, doncs fa... A més, tenen la cosa de que han d'estimular que beguin els clients. I llavors hi ha més consum, més consum. És això. Ara, això és un terreny molt relliscós, perquè quants homes no es pensen que aquelles noies que estan per allà estan disponibles?
Sí, però en aquest cas... I si és un comportament...
No, espera. I si és un comportament depredador... Pues llavors es pensaran, qualsevol es pensa que... En el cas d'Alves no, perquè aquest es fixa en les noies que entren i diu que vinguin aquestes que m'agraden.
Que te la suben.
Exacto. Però aquest, jo penso que n'hem parlat poc, d'aquesta figura, de les noies...
És que era prou desconeguda, jo almenys l'he conegut a la randa que jo també.
Sí, o sigui, aquestes noies que podrien posar... Que benignament diríem, podrien posar l'etiqueta de decoratives. Però cuidado, perquè
això... Però això és contrari als protocols.
Exacte.
Perquè no té sentit que tu tinguis un protocol aquí, que allò de pregunta-li a Àngela, no? Allò que s'ha dit, que tinguis aquí tot i els vasos i no sé què, i que tinguis un no sé, quan tu al mateix temps estàs posant l'esquer.
Jo crec que un debat és l'existència d'aquests reservats, un altre debat és la institucionalització que es produeix d'aquesta mena de selecció d'aquestes persones que en ús del seu poder doncs, fan ús d'aquests reservats i es creuen amb la impunitat i amb el poder de decidir qui entra i qui no entra. I un altre debat és aquest paper, aquest rol de les anomenades noies d'imatge. Jo crec que amb independència de si tu ets una noia d'imatge o ets una persona que
no,
t'estàs passant bé
en
aquesta discoteca,
òbviament,
que tu entris en un reservat d'aquests no pressuposa absolutament res.
Total.
I el que no es pot fer és situar, de nou, la responsabilitat en la potencial víctima.
9:45 del matí. Deixeu-me un moment de pausa, que he de parlar amb una persona que en sap això dels trens. Si m'explica si hem d'obrir el túnel, l'hem de tancar, hem de tallar un trosset de tren, hem de treure un seient... Bueno, que fem alguna cosa.
RAC 1. Individu, propietat i competència. El sistema neoliberal puja a escena en una comèdia on l'humor més negre i absurd es posa al servei del discurs més polític. Els ocells de la calòrica. Última temporada a Barcelona. 13 úniques funcions al Teatre Poliorama.
Sí? Ei, Jordi, fa dies que no surts de galeries. Vols que anem a fer un cafè?
Uf, no sé. És que m'agafes en plena segona rebaixes i estic molt enfeinat. Provar sofàs és molt dur, saps?
Segones rebaixes a Galeries del Tresillo amb descomptes fins al 55%. Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresillo.
Torna l'èxit de la temporada passada al Teatre Goya. Quant temps em queda? Què faria si et quedés un mes de vida? Una comèdia per morir-te de riure. Escrita i dirigida per Marta Butxaca a partir del 8 de febrer al Teatre Goya. Compra les teves entrades al teatregoya.cat i a promentrada.com.
Hi ha cap manera millor que un creuer per visitar el Mediterrani, les illes gregues o el nord d'Europa? Amb MSC Cruceros embarca't directament a Barcelona els caps de setmana o amb vols des del Prat. 8 dies des de 799 euros per persona amb tot inclòs. Fes la reserva a la teva agència de viatges o visita msccruceros.es i aconsegueix el millor preu. MSC Cruceros. Descobreix el futur dels creuers.
Gris, el musical s'acomiada de Barcelona. Bye bye, baby! Només fins al 12 de febrer amb un descompte de fins al 25%. Entrades a musicalgris.es.
Tens objectes antics i els vols vendre? Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Comprem mobles, pintura, escultura, rellotges de luxe i joies antigues. Comprem herències i pisos sencers. Màxima serietat i discreció. Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Telèfon 699-47-59-49.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Passen 2:45 del matí. Bé, deixeu-me saludar aquesta hora del matí. Em sembla que el tenim en línia el senyor Joan Carles Salmerón, el director del Centre d'Estudis de Transport Terminus. Senyor Salmerón, molt bon dia.
Bon dia.
Ahir teníem la notícia d'aquests trens que havien d'arribar fins a Cantàbria i Astúries de la línia de Rodalies. Són 31, amb un projecte de 258 milions d'euros de renovació, com és habitual i com és lògic, i que no es van adonar fins massa endavant del procés de construcció d'aquests trens, que el problema és que no hi caben els túnels per on han de passar. Li pregunto, pels que no hi entenem ni un borrall d'aquestes qüestions, però li simplifico, això és un nyap?
Sí, sens dubte, és un nyap de l'administració amb el sentit de fer aquesta adquisició amb aquestes manca de previsió i amb aquesta manca de documentació. No és el primer cas que ens trobem, però en el concurs de fa 3 anys de comprar aquests trens no hi havia la informació suficient i clarament el constructor s'ha donat a temps i ha parat l'obra amb el conseqüent retras que tot això comportarà.
Com estava l'obra?
L'obra estava en que estaven acabant de dissenyar els trens, estaven començant ja a rebre materials i estaven començant a rebre totes les coses per construir el primer tren, quan es van adonar-se que les dimensions no eren les correctes.
O sigui, no s'havien construït ni estaven a fàbrica, per entendre'ns, els trens?
No. I, per desgràcia, això comporta un altre condicionant, i és que aquests trens eren molt i molt necessaris, perquè a dia d'avui la xarxa de via estreta que comunica tota la cornisa cantàbrica està en unes condicions que es pot dir que en els últims 10 anys ha perdut el 75% dels passatgers. Imagini's les condicions en què està.
Ha perdut els passatgers perquè la gent no vol anar-hi?
Sí, perquè necessiten una gran modernització, la gent s'està tirant al cotxe privat i a l'autobús en comparació amb el viatge que feia abans, que el feia amb tren. I això és condicionat perquè fa 10 i 20 anys que aquests trens tenien que estar substituïts. I ara que definitivament, després de 10 i 20 anys de retras, s'han comprat noves unitats, ara ens trobem amb el problema de que no entren els túnels.
Deixi'm preguntar-li, perquè vostè com a expert en aquesta qüestió igual m'ho sap explicar millor, però com nassos és possible, amb la quantitat d'estudis que es fan, amb els diners que val totes aquestes qüestions, amb la inversió milionària, amb la de mans que passa això, que algú no se n'adoni fent els planos que no passaran per als túnels per on han de passar?
És un problema de falta d'informació quan s'encarreguen els trens. El 2019 s'obre un concurs per comprar aquests trens i l'operador, que és Renfe, l'operador diu, necessito tants trens amb aquestes característiques. I quan diu aquestes característiques, diu unes dimensions equivocades. I aquest és el principal error. Perquè, en canvi, l'administrador de la infraestructura, que és Adif, l'administrador de la infraestructura, sí que hem de reconèixer que sí que en el cas concret de Xavier Estreta podia ser més curós amb les dades que té, perquè la veritat és que les dades són insuficients. En depèn de quins llocs, les dades d'Adif són insuficients. Però, tot i així, sí que és veritat que l'error principal d'aquests trens ha estat de que s'estan construint sense haver, com diu vostè, sense haver repassat les dades.
Te pregunto, això té a veure amb la sempre incòmoda relació entre Renfe i Adif? A vegades amb la impressió que fa que hi ha poc intercanvi d'informació en algunes coses.
Sí, en part sí. I en part també en construir una administració, i Renfe encara funciona, que és una empresa pública, encara funciona com si fos una administració amb un excés de burocràcia que al final fins i tot un departament no es parla amb un altre, sí. I si ja és amb una altra empresa, com s'ha dit, també sí.
En el cas dels experts, en els cercles d'experts, vostès estaven al cas d'aquesta situació abans de que se'ls fes públic?
Sí, fa uns mesos ens van avisar perquè per començar ja estàvem, com li he comentat abans, ja estàvem molt, molt suspicaços de que aquests trens no s'havia ni mostrat cap imatge, ni s'havia, ni avui ha hagut cap indici de l'inici de la seva construcció, i ja portàvem un retras. Pensi que hi havia un període de construcció de 2 anys per entregar la primera unitat, això es va firmar el 2020, al llarg finals del 2022 ja es tindria que haver entregat el primer tren real, i ara estem agafant un retras de 2-3 anys per entregar el primer tren real, si no és més que els usuaris patiran les conseqüències.
2-3 anys més, ara?
Sí, perquè si s'ha de redefinir el projecte sencer, gairebé, per molt que t'estalvis la part administrativa de contractació, s'ha de dissenyar un tren nou.
Mm. Perquè, o sigui, el problema és físic de la mida del tren, del pes del tren, o sigui, és físicament que no passa pel forat, eh? És massa ample.
Sí, és massa ample, i hi ha tot de túnels de la xarxa, que no, evidentment, és una xarxa que va ser construïda fa més de 100 anys, sí, entre finals del segle XIX i principis del segle XX, i hi ha tots aquests túnels antics que amb el constructor només se li van donar les dades de túnels nous, i en canvi als túnels antics no se li van donar aquestes dades.
Llavors,
i per aquests túnels antics, que són més estrets, no hi entren.
Li pregunto, això també no comportaria que una part de la inversió hauria de ser en adequar alguns d'aquests túnels al segle XXI, o no?
Sí, perquè entraríem en un munt de normatives. Hem de pensar que tota aquesta xarxa, a més, cada cop s'està adaptant més a les normatives del segle XXI, i sí, aquests túnels, evidentment, per temes d'evacuació, per tot de temes de seguretat, cada cop s'estinen que adaptant, però és un procés que adaptar un túnel no és fàcil, i és un procés que potser amb els túnels encara estaran 15, 20, 25 anys més en adaptar-los, i en canvi aquests trens es necessiten ara.
Val. L'última pregunta que li vull fer és, aquest projecte d'aquests trens, aquests 31, que no hi caben en els túnels, concretament de Cantàbria i d'Astúries, es podrien seguir construint i servirien per algun altre lloc, o això és descartable completament?
No, fins i tot a nivell administratiu és descartable. Es necessiten 31 trens, i ja fins i tot, deixem-li incís, es necessitarien més de 31. Ja va ser un error inicial que no es necessitaven 31, es necessitaven bastants més de 31. Però aquests 31 que ja s'han començat a construir, el que s'ha de fer és redefinir el projecte com s'ha redefinit. No és el primer lloc on passa, ha passat a França, ha passat a altres llocs, fins i tot més propers a casa nostra, i d'això, i el que s'ha de fer és redefinir el projecte, assumir el retras i buscar responsables, sí, i que tirin endavant aquests trens el màxim ràpid possible, però la inversió ja està assignada, això a nivell de pressupostos sortint aquests trens i sortint ràpid, el més ràpid possible. Vaja.
Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus, moltíssimes gràcies.
A vostès.
Impecable, impecable en les seves explicacions de tot el que ha passat amb el cas de Cantàbria i d'Astúries. I bastant increïble.
La paraula responsable, has fixat el que ha dit al final, no? Perquè Adif és qui agafa les mides i li dona a Renfe aquest paquet, diguéssim, de... Però és que Renfe ho adjudica una empresa basca, crec que és, perquè construeixi els plànols, els trens. Tu imagina't que tu t'arriba, ets l'última cadena de l'esglaó, i crec que són ells els que se n'han adonat. És a dir, que al final tu et poses a construir i dius, a veure, m'has donat aquest càlcul de Gallip, vale, i et poses a fer un tren i dius, bueno, és que això no em quadra. I al final, responsables jo crec que és la paraula, no? Qui assumirà això? Adif perquè no ha fet bé el càlcul, Renfe perquè no ho ha comprovat, perquè al final aquí el que haurà d'allargar el concurs o tornar-s'hi a posar i és l'última adjudicatària, i el ciutadà, el que deia abans, no? El ciutadà és el que acaba patint, i no oblidem que estem en any electoral, que ja tenim una altra derivada que és Revilla tirant els plats pel cap.
Hombre,
a Pedro Sánchez, l'altre, vull dir, i és mala peça el taler, bueno, per les autoritats locals també.
De fet, a veure si podem sentir a Miguel Ángel Revilla, que ja en parlava.
Sí. Indignación, perplejidad. Uno llega a pensar que hemos hecho una retroactividad de fechas al 28 de diciembre, que es el Día de los Santos Inocentes.
Y después la presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga.
Estamos en manos de Pepe Gotera y Otilio. El gobierno de Miguel Ángel Revilla y Pedro Sánchez va de ridículo en ridículo. Pero de verdad... que estos señores son los que tienen que hacer llegar el AVE de Madrid a Cantabria, los que no son capaces de fabricar un tren que quepa por un túnel.
Cadascú que, evidentment, fa que arribi l'aigua en el seu molí, no? Però la impressió, després de conversar amb el senyor Salmerón, no teniu la impressió que hi ha algun tipus de relació tensa entre aquests dos òrgans, com són Renfe i Adif, i que facilita que hi hagi possibles errors d'aquest tipus?
Bé, és que al final els errors, que era el que volia dir abans de la pregunta, no? Sí. Que és de difícil resposta si no coneixes els intríngulis i el dia a dia de la relació entre les dues empreses. Però que es produeixi un error pot passar.
Sí,
ara, que es trigui 2 anys en detectar aquest error i que, diguem-ne, es posi el projecte en mans d'una empresa, com explicava la Tània, i no hi hagi una fiscalització contínua en el temps de com avança el projecte, i ho dic perquè... si es fa aquesta fiscalització, l'error es pot detectar abans i no que s'hagi de trigar, doncs, pràcticament en la data d'entrega, no? És quan s'ha conegut aquest error. És veritat que el senyor Salmerón ens deien que ells ja ho sabien, no? Fa uns quants mesos. O sigui que fins i tot a nivell públic s'ha trigat en saber.
No, clar, és que ho sabem ara per l'admissió pública de l'error per part de les empreses públiques.
Però quant de temps porten sense explicar-ho públicament, justament, i de fet... en gestió comunicativa, la veritat és que no ho han pensat molt bé, no? Perquè era millor assumir l'error fa mig any que no ara, que tens a 4 mesos les eleccions municipals i autonòmiques, i que això, òbviament, posa en safata els arguments dels rivals polítics.
Mila i Caral, si voleu fer algun apunt més.
No, l'explotació, que es diu l'explotació del conflicte, no? Hem vist com el PP tirava contra el Revilla tirava contra el Sánchez, i tothom tira contra tothom. Home, a veure, jo en aquestes coses sempre penso, aquella curva que hi havia a Galícia, que va fer que l'AVE saltés i morís tanta gent, allà també hi havia un problema de disseny de la curva, de velocitats, etc. És a dir, aquestes coses s'han de mirar molt. I el que sorprèn és que projectes que impliquen, diríem, una dimensió de servei públic important, no tinguin més supervisió, perquè a mi em sorprèn que això hagi arribat al punt de tenir les peces allà per muntar el tren, i que no s'hagi observat abans aquest problema. Home, jo m'he passejat per Astúries i la veritat és que allí teníem el Álvarez Cascos sempre queixant-se de la xarxa, però l'Álvarez Cascos el que va fer va ser el túnel del tren per pujar a Bulnes, que es va gastar un dineral en pujar el tren a Bulnes. I, en canvi, és veritat que l'endarreriment en la millora de la xarxa és brutal. El que passa és que l'orografia d'allà, per fer una nova xarxa de trens amb els túnels com haurien de ser, és una despesa brutal. És una despesa
brutal.
I temps,
molt més temps que corregir aquests trens.
Clar.
Caral.
No, bueno, és que, clar, és que el tema és que aquests trens és l'antiga FEBE, que són el que es diu l'ample mètric. Aquests trens tenen una amplada d'1 metre, als eixos. No són el mètode 150 o 1400, no? Aleshores, això fa que sigui també un parc relativament reduït, no permet grans velocitats, és una xarxa molt antiga que, diguem-ne, modernitzar només el material rodant i no la infraestructura, doncs no deixa ser curiós. Però no oblidem les errades constants. Recordeu el que va costar l'AVE a Barcelona? Allò era, fins i tot el secretari d'Estat va haver de dir a viure a Barcelona. Us en recordeu, no?
Sí, o a Girona, quan el van haver de portar, que la tuneladora va tenir problemes, després s'inundaven les vies...
I després la infraestructura de l'AVE cap allà, em sembla que era per l'Aragó.